Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Compromís en ferm per tornar a obrir el consultori de Poblenou a curt termini. Avui ho ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergés. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Tot i que no ha concretat la data d'aquesta possible reobertura, sí que ha apuntat que la decisió està presa.
En el consultori local de Poblenou, així està previst poder reemprendre amb aquesta cartera de serveis de cronicitat propera, pròxima a les persones, el més aviat possible.
Vergés també ha assegurat que les instal·lacions comptarien amb un metge, com demanaven els veïns. L'alcaldessa Marta Ferrés confia que el compromís es faci efectiu, però recorda que la promesa ja la van fer el desembre i no s'ha arribat a fer efectiva.
19 projectes valorats en 570 milions d'euros són les iniciatives que l'Ajuntament proposa al Fons Europeu Postpandèmia Next Generation.
Entre els més ambiciosos hi ha el de transformació de l'eix Gran Via Ripoll i el d'unificació de la zona sud de la ciutat, ara dividida entre polígons i àrees residencials. La rehabilitació energètica d'11.000 habitatges també opta aquests fons.
En esports, el Sabadell ha de guanyar aquest diumenge al Cartagena si vol apropar-se a la salvació.
Els arlequinats senten l'urgència de sumar els 3 punts després de 4 mesos i mig sense una victòria a la nova Creu Alta. Tot apunta que Antonio Hidalgo podria comptar amb tots els seus homes, ja que tota la plantilla s'ha pogut entrenar avui, a excepció de l'Eix Coc, que tenia molèsties.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar avui amb aquest dia marcat, sobretot per la nuvolositat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i de cara al cap de setmana? Li preguntem al Xevi Soler. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs hem de continuar parlant d'aquesta banda de precipitació que ja ha començat aquest matí i que a hores d'ara està creuant ben bé el centre del territori. Continuarà doncs la seva progressió creuant el país de sud a nord i acabarà deixant precipitacions a pràcticament qualsevol comarca. No són precipitacions molt importants, en general entre 1 i 5 litres i com a molt doncs alguns dels nostres pluviòmetres han registrat fins a 7 litres per metre quadrat a punts com Horta de Sant Joan o Gandesa, que doncs ha plogut una miqueta aquest matí i ha pogut acumular més. Però en general, insistim, s'esperen precipitacions de l'ordre doncs d'entre 1 i 5 litres aproximadament. A partir d'aquest vespre, propera nit i matinada, les precipitacions baixaran per les comarques de Girona, on encara pot ploure feblement, sobretot cap a l'Alt Empordà, i demà al matí tindrem una jornada doncs encara una miqueta nuvolada. A la tarda pot ploure feblement cap al Pirineu de Lleida, algun ruixat aïllat, però en conjunt doncs serà una jornada amb intervals de núvols abundants, però sense precipitacions gaire destacades. A partir de diumenge, però, sí que ens creua una pertorbació que encara comportaria més núvols al matí i ràpidament al final del matí ruixats que s'estendran d'oest a est i que a la tarda podran afectar a qualsevol punt, i atenció, perquè localment, i encara ho hem de concretar en properes connexions, podrien ser de certa intensitat. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell, on ara mateix no trobem cap mena d'incidència. El consultori de Poblenou podria reobrir de forma imminent. La consellera de Salut en funcions, Alba Vergés, s'ha compromès a posar en marxa de nou l'equipament després de més d'un any tancat per la pandèmia. Vergés vol obrir-lo tan ràpid com sigui possible, però no n'ha concretat la data. De la mateixa manera, la consellera ha garantit que el consultori incorporarà atenció a malalts crònics. Aquestes són les declaracions exclusives que ha fet per a Ràdio Sabadell.
Salut sempre treballa i sobretot des del punt de vista de l'atenció primària en aquest enfortiment de tota la xarxa que s'ha vist a més molt afectada doncs per haver d'atendre la Covid i haver d'assumir cribatges, vacunacions i tot, i alhora continuar atenent doncs, la patologia aguda, tots els veïns, veïnes que s'adrecen a l'atenció primària, que és la seva referència. I en aquest cas, en el consultori local de Poblenou, així està previst poder reemprendre amb aquesta cartera de serveis de cronicitat propera, pròxima a les persones, el més aviat possible.
La consellera s'hi ha compromès amb una reunió telemàtica amb regidors d'Esquerra Republicana aquesta setmana.
El portaveu dels Republicans a l'Ajuntament, Gabriel Fernández, ha celebrat la notícia, malgrat que hagi arribat després de més d'un any amb el consultori tancat.
A mi m'hauria agradat que la gestió per part del govern hagués estat més àgil a la ciutat. Nosaltres el que fem, com a segon grup d'aquesta ciutat, és incidir perquè això passi. I l'hem aconseguit ara. Hem aconseguit que aquesta reobertura sigui imminent.
L'alcaldessa Marta Ferrer s'ha mostrat un pèl escèptica amb l'anunci a l'espera de si es concreta una data per la reobertura. Preguntada per les declaracions de Vergés durant un acte al Teatre Principal, Ferrés ha ironitzat.
De bo sigui veritat, a mi em van agafar el mateix compromís el mes de desembre abans de Nadal i encara ho estic esperant, deixi'm dir-ho així. I si és així, òbviament, crec que l'èxit és dels veïns i veïnes de Poblenou, que són els que realment han reivindicat aquest espai, i crec que seria una molt bona notícia per la ciutat. De fet, és el que estem exigint i nosaltres com a govern no acceptarem res que no sigui la reobertura d'aquest consultori.
El tancament del consultori de Poblenou s'ha convertit en un motiu d'enfrontament entre el PSC i Esquerra en els últims mesos. El ple municipal s'ha posicionat fins a 4 vegades a favor de la reobertura de l'equipament amb els mateixos serveis que abans de la pandèmia, és a dir, un metge, un infermer i un administratiu. El ple de febrer passat va aprovar l'última moció sobre el tema amb l'única abstenció dels republicans.
Sabadell presentarà 19 projectes als fons europeus post-pandèmia Next Generation, valorats en 570 milions d'euros. Entre aquests en destaca el de transformació de l'eix Gran Via-Ripoll, que amb 74 milions d'euros vol aconseguir que la ciutat miri cap al riu, com Barcelona va mirant el seu dia cap al mar. N'ha parlat Marta Ferrés, alcaldessa de Sabadell.
Voldrà recuperar la indústria al riu, una indústria diferent de la que tenim, però recuperar la indústria, i per tant això vol dir obrir a nous usos aquest espai, i ho vull dir així de clar, perquè crec que hem de ser clars tots plegats. Vol dir que en el riu i en la Gran Via hem de fer que també hi hagi un espai cultural. És possible portar-hi cultura en aquest espai de la ciutat? Vol dir recuperar l'espai verd i de natura en el riu? És obvi, ningú podem imaginar-nos aquest espai sense que hi hagi aquesta transformació. I vol dir també que és un pol d'atracció d'activitats vinculades al món de l'esport.
Però també optaran els Next Generation altres projectes ambiciosos.
Com la transformació de la zona del sud de la ciutat amb 33 milions d'euros, aprofitant els canvis que ja patirà de forma immediata amb la construcció del Portal Sud.
Convertir aquests entorns més industrials també en entorns més urbans, amb espais verds, on es potenciï l'estació que tenim, la Gran Via, el polígon industrial, i aquesta és la proposta que també presentarem, actuar en una transformació urbana de tot aquest entorn. Per tant, pensar en clau gran, pensar doncs, que el sud de la ciutat ens l'imaginem doncs, òbviament d'una forma molt diferent com actualment el tenim, reteixint aquests espais que en aquests moments ens queden partits doncs, per la zona industrial, que ens queden doncs, deslligats del que la trama urbana i, per tant, amb un àmbit d'actuació molt i molt important.
D'altra banda, els fons Next Generation també es presentaran diferents projectes que s'han d'ubicar a l'antiga fàbrica de Cellerès 10, l'escola de flaqueria, que oferirà noves especialitats en aquestes instal·lacions, l'escola de restauració i el nou centre de formació per la transformació digital. Així mateix, també es vol fer una aposta per la rehabilitació energètica d'11.000 habitatges, amb una inversió de 190 milions d'euros. L'Ajuntament també buscarà finançament per renovar la flota de transport urbà, instal·lar carregadors elèctrics per diferents punts de la ciutat i transformar les depuradores.
Els sabadellencs no podem sortir del Vallès Occidental sense causa justificada a partir d'avui, i almenys fins al 19 d'abril. Entre les causes que es consideren justificades no es troben els esdeveniments culturals, i és per això que des del sector cultural, tant sabadellenc com català, exigeixen la creació d'un salconduit.
Aquest document seria una solució per a un sector, el cultural, que ha patit especialment les restriccions, no només les de mobilitat, sinó també les de limitació d'aforament de fins al 50% i un toc de queda que fa incompatible l'horari habitual dels espectadors culturals amb el laboral. Aquest document, doncs, seria necessari per a la supervivència del sector, segons l'actor Jaume García Arija.
Al final, qui acabem pagant els plats trencats, acabem sent nosaltres perquè se'ns impedeix treballar, se'ns impedeix poder viure de la nostra professió, de la nostra feina, de la nostra vocació. Llavors, si aquesta, diguéssim, proposta, aquesta reivindicació que surt, no?, arrel de DETCA, no?, de l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, com a mesura per intentar salvaguardar al màxim la dignitat, el treball, la feina i el modus vivendi dels actors i les actrius, doncs ho trobo positiu, evidentment.
El mes de setembre passat, el govern de la Generalitat va declarar la cultura com a bé essencial. Aquest és un altre dels motius que donen artistes i productors per reclamar el salconduit, ja que amb aquesta mesura no has permès l'accés a molts habitants del país. Són declaracions de Yacine Belassen, vocalista del grup Yacine and the Oriental Groove.
Barcelona és una ciutat molt gran i amb moltes activitats i és on passen més coses. I el que s'està fent és fer un... Bueno, no sé si és un greuge comparatiu en aquest sentit, però s'està despreciant o no donant oportunitats a les perifèries de les grans ciutats, com podria ser, en aquest cas, Barcelona, podria ser Girona, i també podria ser Sabadell, però poder passar a Sabadell passant coses, però no tantes, però igualment el que estem fent és donar oportunitats a la gent a moure's per veure coses diferents que potser no veu a la seva ciutat o al seu poble o el que sigui, no?
De moment sembla que el govern no està disposat a canviar d'idea. De fet, Marc Ramentol, secretari general de Salut, ha descartat el salconduit cultural mentre ha obert la possibilitat d'un estiu en què es recuperi l'oci nocturn. Per Òscar Lanuza, director de la Fundació Òpera Catalunya, aquesta estratègia és un contrasentit.
Intentaré no jutjar la coherència de les mesures perquè, francament, et donaria per un debat molt llarg. No entenc quins són els criteris que fa servir aquest senyor per valorar que no és motiu suficient com per desplaçar-se. Penso que s'estan concentrant decisions de fons importants de manera poc meditada i poc mesurada i potser en persones que no tenen tota la perspectiva per prendre-les, i això en un període curt pot ser comprensible, amb el temps, amb la perspectiva del temps i amb una situació que s'allarga, per nosaltres és absolutament inexplicable.
Una vegada el confinament comarcal ja és efectiu, queda esperar què passarà amb els usuaris que havien adquirit entrades pels esdeveniments culturals que ocorren fora de la seva comarca.
Les adolescents compleixen més les mesures de seguretat per combatre la pandèmia i també són les que ho estan passant més malament en comparació amb els seus companys. Són unes conclusions que s'extreuen de diverses enquestes que la Diputació de Barcelona ha fet entre els joves catalans, també a Sant Quirze i a Sabadell.
Destaca el fet que les noies d'entre 14 i 15 anys són més responsables que els nois, porten més la mascareta, es preocupen més per no contagiar i veuen les restriccions com a més justes. El tècnic de Salut Pública de la Diputació, Lluís Camproví, apunta que la maduresa i una concepció diferent del risc poden haver generat aquestes diferències. Unes diferències que també es detecten en com estan passant la pandèmia a nivell personal. N'ha parlat el programa El Cafè.
Elles estan vivint pitjor la pandèmia, amb més impacte emocional, més ansietat pel futur, més malestars, etc. Vull dir que és una foto que realment... Les diferències i desigualtats entre nois i noies surten en tots els resultats.
Les enquestes també demostren que els joves diuen que compleixen les mesures de seguretat, però també denota un cert cansament després d'un any de restriccions.
Tot això ho hem sabut el dia que el risc de rebrot, la velocitat de contagi i la incidència acumulada tornen a millorar a Sabadell. Segons les dades del Departament de Salut, el risc de rebrot ha baixat als 231 punts. La velocitat de contagi ha retrocedit lleugerament i ara és del 0,76, mentre que la incidència acumulada a 14 dies és de 300 casos per cada 100.000 habitants. I no deixem de parlar de salut, perquè la trentena de malalts de Parkinson atesos per l'Associació Vallès Amics de la Neurologia a Sabadell el 2020, és a dir, durant la pandèmia de coronavirus, han vist com el seu estat empitjorava. Noemi Calzado, neuropsicòloga i responsable de l'Avant a la ciutat, ho raonava així al Cafè de la Ràdio.
Si estem dient, no, que les persones amb Parkinson necessiten tenir una vida activa, moure's, no, socialitzar-se, etc., doncs clar, la pandèmia ha estat tot el contrari, no? Ens ha recluït a casa, no ens hem pogut moure, i s'han hagut d'aturar en sec tot el que són els processos de rehabilitació, i clar, això evidentment que té un impacte brutal, no, en el dia a dia de les persones.
Diumenge és el Dia Mundial del Parkinson, el segon diagnòstic més freqüent en persones de més de 65 anys, que són el 70% dels afectats.
Cal pensar en la qualitat de vida dels malalts i dels seus entorns familiars. Les investigacions en curs volen millorar aquestes condicions. Els símptomes davant els quals s'ha d'estar alerta són la rigidesa i els canvis en la postura o lentitud en els moviments. L'Avant proposa aquest dissabte a les 6 de la tarda un concert benèfic que es farà a l'Espai Cultura amb L'Òxies, Jordi Saràbia i Íntimne. El donatiu de 6 euros es destinarà al finançament de les teràpies de neuro rehabilitació per persones del Vallès Occidental.
Notícies vespre.
Relleu al capdavant de les secretaries generals dels dos sindicats majoritaris a la comarca. Aquest divendres, tant la UGT com Comissions Obreres han celebrat una assemblea per renovar la cúpula. En el cas de Comissions, s'ha escollit Ivan Ramos com a nou secretari general del Vallès Occidental, mentre que l'UGT, l'única candidatura, és la que encapçala José García.
En el cas de Comissions, Enrique Rodríguez abandona la direcció després de 8 anys al capdavant del sindicat. Ara passarà a formar part de la Secretaria General de Catalunya. En el cas de l'UGT, José Luis Fernández ha estat 12 anys com a secretari i també passarà a la cúpula nacional. Els dos han valorat de forma positiva els seus respectius mandats.
Positiva perquè hem tingut creixement afiliatiu, positiva perquè hem augmentat la nostra representativitat en les eleccions sindicals i hem reforçat la nostra majoria electoral al Vallès Occidental i a la Catalunya Central.
La valoració és positiva des del punt de vista intern de l'organització. Evidentment, des del punt de vista social i econòmic, ha sigut un període molt convuls. O sigui, hem tingut pel mig una crisi econòmica molt important, amb dues vagues generals.
Positiva, perquè hem tingut creixement afiliatiu, positiva perquè hem augmentat la nostra representativitat en les eleccions sindicals i hem reforçat la nostra majoria electoral al Vallès Occidental i a la Catalunya Central.
Dilluns, els dos nous secretaris generals de la comarca participaran al programa El Cafè de la Ràdio a partir de 9:45 del matí.
El Tribunal Suprem condemna el diputat vallesà Joan Josep Nuet a 8 mesos d'inhabilitació.
L'acusa d'un delicte de desobediència que s'ha jutjat pel paper que va tenir en el procés com a membre de la mesa del Parlament. En aquella època, l'any 2017, Nuet era diputat de la Cambra Catalana per Catalunya Sí que es Pot i, d'acord amb la sentència, va donar suport a l'admissió a tràmit de la proposta de llei del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal també l'ha sancionat amb 12.000 euros de multa.
La companyia 27 Lletres posa en marxa una campanya per conscienciar els amos dels gossos sobre les seves femtes a la via pública. El projecte titulat Ves a la merda té una doble vessant, digital i presencial, col·locant cartells al carrer.
Els seus artífexs van activar un perfil d'Instagram perquè tothom de la ciutat tingués la possibilitat de participar-hi. A més, també han creat uns cartells amb un estil tipogràfic curiós perquè siguin encara més gràfics. Són declaracions d'Enric Saiz, un dels seus participants al programa El Cafè de la Ràdio.
Com que nosaltres tenim una vessant més, diguéssim, més de taller també, diguéssim, nosaltres fem coses en 3D i bueno, tenim la nostra feina és això. Vam començar a fer-les aixafant, precisament vam fer unes plantilles de plàstic i les aixafàvem amb, diguéssim, la lletra retallada, les aixafàvem i sortia, diguéssim, el que és la merda.
El mateix Saïd assenyala que hi ha més municipis que s'han interessat en la campanya Ves a la merda.
Passen 2 minuts d'un quart d'8, obrim pàgina cultural. El Teatre del Sol estrena aquest vespre Quedem si ens deixen. L'obra d'Adrià Aguilar Casanovas és la tercera entrega d'un projecte que parla de l'amor amb humor. En aquesta ocasió presenta una trobada entre els nois de la primera obra i les noies de la segona per parlar de l'amor en totes les seves cares. Un text que s'estrenarà d'aquí menys d'una hora a la Sala Gran del Sol.
L'obra compta amb diversos números musicals inspirats en repartiments de Broadway o el West End com Hamilton, Waitress o Dear Evan Hansen. Adrià Aguilera ho explica així en una entrevista al programa El Matí.
La part de les noies segueix amb un fort accent reivindicatiu, perquè, bueno, perquè és una cosa que a mi m'agrada molt en els meus espectacles, i trobarem també l'humor aquest, doncs una mica gamberro de tots els cadems, i un humor molt transversal, perquè parlàvem amb els actors de que hi ha bromes i cançons que agraden molt a la gent gran, i també per la gent jove, vull dir que continua l'humor com a fil principal i les emocions, també.
El muntatge s'estrena aquest vespre al Teatre del Sol, on s'hi estarà els divendres, dissabtes i diumenges fins al 18 d'abril.
Els Flashy Ice Cream s'emporten el premi al millor disc de músiques urbanes als Enderrock.
La teva llei no és la meva llei, morir vell rient de la llei. Si moro jove seré un jove rei, viatgem fins a
la crítica ha reconegut l'últim treball del trio sabadellenc en la categoria de millor disc de músiques urbanes per Don Gelato. Un treball publicat en plena pandèmia que reivindica que el trap no ha de ser només per parlar de drogues i sexe i ho demostren amb cançons com Llàgrimes de sang dedicades a l'1 d'octubre. Aleix Graell.
Una gala dels Premis Enderrock que va deixar altres premiats vallesans com els Amics de les Arts. El grup terrassenc amb el baixista sabadellenc Pol Cruells ha guanyat el guardó de la crítica al millor disc de pop-rock pel Senyal que esperaves, el quart treball de la banda. Però no és l'únic. Altres noms destacats com Miki Núñez també han estat reconeguts. La venda ya cayó. En aquest cas, per partida doble amb un premi popular per la millor cançó amb No m'ho esperava i la participació en el videoclip de Buosu i Lil Dami el dia de la victòria, que ha estat el més ben valorat pel públic. A més, la terrassenca Gemma Homet s'ha emportat l'Enderrock al millor disc de la cançó d'autor amb Màtria, un viatge introspectiu a la maternitat. I més ballesans, perquè la crítica també ha reconegut la feina de les Macedònia. Posa'm un suc de llimona. El grup creat per Dani Coma ho deixa i ha rebut el reconeixement del públic a la categoria del millor disc familiar per l'últim treball, Papallones. I justament un dia en què també tenim novetats musicals, uns que ho deixen i els altres, els 31 fam, que intenten fer-se un lloc a l'escena catalana amb un nou disc. Vivint dins d'una terra que té sentiment de llibertat, però encara ho sento. Titulat Jetlag, aquest és el treball dels sis sabadellencs que tornen a la carga amb versos hip-hop i bases dancehall, tot i no rebutjar cap estil a la fórmula 31 FAM. Editat per Delírics, aquest és el tercer treball discogràfic de la banda que inclou temes en català i castellà, a més d'una col·laboració amb una de les altres figures del trap a Catalunya, Lil Dami.
Esto se va a volver aquí apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Cada divendres a les 8 del vespre i en redifusió, diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció, a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
I fora de Sabadell de la comarca, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que Madrid es troba en un risc molt alt en tots els indicadors i en l'última setmana ha registrat una de cada quatre morts per Covid a l'Estat.
Per aquest motiu li ha demanat seriositat, responsabilitat i que treballi per reduir aquesta corba de contagis. Sánchez ha recordat que les xifres de Madrid parlen per elles mateixes perquè mentre la mitjana de l'Estat d'incidència acumulada són 174,52 casos, a la Comunitat de Madrid són 315,9.
I l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha negat a la jutgessa que actués amb passivitat quan fa poc més d'un any un regidor li va denunciar possibles irregularitats comptables al Consell Esportiu de la ciutat.
Marín, que ha declarat com a investigada, assegura que de seguida es va reunir amb els regidors afectats, va encarregar una auditoria externa i va demanar a funcionaris municipals que seguissin la qüestió.
Moment pels esports. El centre d'esports rep diumenge el Cartagena amb la urgència de guanyar per apropar-se a la salvació. Fa quatre mesos i mig que l'equip arlequinat no aconsegueix vèncer el temple i necessita trencar amb aquesta nefasta ratxa per obtenir els punts necessaris. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Recordem que el Sabadell arrenca la jornada antepenúltima amb 32 punts a 4 de la permanència i amb dos menys que el rival de demà passat. El tècnic arlequinat, Antoni Hidalgo, s'ha atrevit en roda de premsa a fixar una xifra objectiu a assolir d'aquí a final de temporada.
Que es despengi algú mentre no siguem nosaltres, em dona igual. L'altre, hem de ser molt, molt llestos de saber que hem d'arribar a una xifra cercana als 47-48 punts per salvar-te, no? Al final, d'aquí al final necessitaràs 4-5 victòries, 5 victòries crec que les necessitaràs. Em dona igual quan, però quan abans millor, i això ho vull remarcar perquè hem de ser molt, molt tossuts, molt, molt, molt tossuts fins l'últim dia, fins l'últim segon. Això a mi ningú em guanya, em guanyaran en altres coses, però tossudesa, impossible.
El de Canovelles també ha revelat que tota la plantilla, excepte l'Eix Coc, per unes molèsties, s'ha entrenat amb normalitat en la sessió d'avui a Sant Oleguer. En els departamentals, Nacho Gil i Datkovic podrien reaparèixer diumenge. Ho ha revelat el seu entrenador, Luis Carrión, en roda de premsa, qui no ha amagat com d'important és el partit també pel seu equip.
Sería muy importante, ¿no? Ya por el partido en sí, porque es contra un rival directo de los que están abajo y porque para la moral del equipo sería muy bueno, ¿no? Encarar el partido de Tenerife con otra victoria sería importante y vamos con todo a por ello, ¿no? A conseguir esa segunda victoria seguida y que nos dé cuatro partidos sin perder, con el equipo compitiendo bien, creo que sería muy importante.
La rellevància del partit també ha fet mobilitzar les penyes del Sabadell, que han convocat per diumenge a les 4 una concentració als voltants de l'estadi per rebre l'expedició arlequinada, demanant, això sí, complir amb les mesures de seguretat adients en els temps que corren. El xiulet inicial demà passat a 1:15 i des de mitja hora abans en directe el Sabadell en joc.
Encara en clau arlequinada, ajornat el partit que el juvenil A del Sabadell havia de disputar demà al Girona per un positiu en els gironins.
És el quart cop que el conjunt de Miqui Lledó veu com se li posposa un enfrontament aquesta temporada per la pandèmia. La de demà havia de significar l'estrena de la segona fase de la divisió d'honor en el grup que lluitarà pel títol. Recordem que el centre d'esports va assolir la permanència en haver-se classificat entre els 5 primers del seu subgrup a la fase inicial.
I rematem el bloc dedicat al futbol amb la Primera Catalana i el Sabadell Nord, que tanca aquest cap de setmana la primera volta visitant el Júpiter.
Els de la zona nord segueixen penúltims amb 8 punts, però ara estan empatats amb el Rubí i amb el Mataró, i a només un punt de les Franqueses i del Júpiter, el rival d'aquest diumenge. Un conjunt, el de la Verneda, que ha patit canvis últimament i això fa tenir el tècnic Pablo Becerril a l'expectativa.
Haurem de veure per què ha canviat l'equip d'entrenador aquesta setmana i, per tant, canviaran moltes coses. També han incorporat dos jugadors nous. Veurem aquesta setmana si tenim una miqueta d'informació i a partir d'aquí veurem, però lògicament jugar a la Verneda és un lloc complicat.
L'horari d'inici d'aquest Júpiter Sabadell Nord serà diumenge a les 12.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe directe.radiosabadell.fm.
L'Astralpunt Natació Sabadell femení ha complert els pronòstics sense dificultats i ja és a les semifinals de la Copa de la Reina. Aquesta tarda, les de David Palma s'han desfet del Sant Feliu a quarts per un contundent 15-2.
El rival de demà serà l'anfitrió del torneig, el Sant Andreu, que ha derrotat fa uns minuts el Catalunya. El partit arrencarà a la una del migdia. La Copa s'ha encetat aquest matí amb els duels de l'altra banda del quadre. El Mataró ha eliminat el Terrassa primer i el Mediterrani ha fet el mateix amb el Rubí. Per tant, si l'Astralpunt guanya demà, la final es toparà o amb les Maresmenques o amb el Mèrit, una final, per cert, que tindrà lloc diumenge a les dues.
Paral·lelament, aquest cap de setmana es disputa l'antepenúltima jornada de la segona fase de la divisió d'honor masculina.
L'Astralpul, que té la classificació pel play-off pràcticament feta, busca compactar la lluita per la segona posició i evitar l'encreuament amb l'Atlètic Barceloneta a les semifinals. Ara mateix l'equip sabadellenc és quart a 3 punts del Terrassa i 6 del CNB, el qual visiten demà a les 6 a la Nova Escullera. Tots dos rivals directes, a més, encara hauran de jugar contra el conjunt mariner entre les dues últimes jornades de la fase regular.
En handbol, l'Oar Gràcia afronta el derbi de demà contra el Sant Quirze amb la moral pels núvols. Ahir, en el duel ajornat en el seu dia per la pandèmia, els verd i blancs van assaltar la pista del cinquè classificat de Primera Nacional, el Granollers B, i s'han allunyat a 8 punts del descens.
Triomf per 28-33 que serveix per encadenar la quarta jornada puntuant. Aquesta bona inèrcia de les últimes setmanes és la que espera aprofitar el jugador Nil Montserrat de cara al complicat joc de demà contra el líder Sant Quirze.
Està clar que hi ha una motivació extra i sobretot en el moment que estem vivint. També cal remarcar que en les darreres temporades sempre el partit del Bocaccio amb el Sant Quirze s'ha sumat. I amb el moment que estem vivint ara jo crec que la motivació serà total. I això sumat a un bon partit ens podrà permetre, jo crec, que suma punts, per què no?
Aquest derbi entre l'Oar i el Sant Quirze es disputarà demà a les 5 al pavelló del carrer Bocaccio. Una estona més tard, el Creu Alta Sabadell en vol repa Calbalsac la Salle Montcada. A només 2 punts de marge sobre el descens, els arlequinats reprenen la competició amb l'obligació de no fallar. Oriol Carrillo, jugador de l'equip, espera que les urgències acabin decantant la balança a favor dels creualtencs.
Són gent que estan allà a mitja taula i que no poden lluitar per l'ascens i bueno, que sembla que el descens el tenen lluny i estan tranquils, però està clar que cap equip vol perdre, que el que volen és guanyar, i sí que serà molt complicat igualment. Però bueno, hem d'aprofitar també que igual no tenen aquest extra de motivació per l'obligació de seguir sumant, i nosaltres aprofitar-ho i sortir a totes i intentar treure els dos punts.
El xiulet inicial demà a les 8 del vespre.
I a la segona B de futbol sala, el Club Natació Sabadell visita la sala 5 Martorell, passant per un dels moments més complicats de la temporada. Els nedadors han perdut el lideratge i no han sumat cap punt en les dues jornades que duen a la segona fase. El tècnic Borja Burgos té clar per on passen les opcions de reconciliar-se amb la victòria.
És clau defensar bé. Al final Martorell és l'equip que més gols fica de la Lliga. Té jugadors que en el contra ho són molt, molt bons. I llavors el primer és crec que defensar bé la porteria, no encaixar gols i a partir d'aquí fer-nos forts.
El duel arrencarà a 6:45. Mig minut per 6:45, és moment de tancar el Notícies Vespre d'aquest divendres 9 d'abril. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Però ara no marxeu perquè a les 8 arriba el Quimèric i a les 11 el Vitamina Dens. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.